El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart i un minut de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Molt bon dia.
El nostre senador particular ens ha dit que vindria avui o no? És que no he mirat avui el mòbil.
Jo l'última vegada que el vaig veure, que va ser el dijous, el dia de la funció d'en Jaume Pla al Teatre Auditori, va dir que sí.
Que vindria.
Sí.
Home, doncs aquí l'esperem. El senador és, evidentment, el Bernat Picornell, per als que ens escolten ara mateix. Aquest matí a la península s'ha notat un terratrèmol de 6,3 a l'escala de Richter. No us preguntava si l'heu sentit o no, perquè penso que no ha arribat fins aquí. La ciutat, una de les ciutats més afectades ha estat la ciutat autònoma de Melilla, en què han tingut aturades de llum i que finalment han decidit posposar les classes fins demà o fins quan es pugui recuperar. Veiem per la peixera que passa el senador des del carrer Corrents.
No l'han enviat a Melilla.
Però hi ha hagut desgràcies?
No, de moment no un de lamentar cap desgràcia ni baixa. Ara saludem el Bernat Picornell, que s'incorpora. Molt bon dia. Tenim precisament, doncs, aprofitant que tenim el senador aquí, a l'actualitat espanyola, que cap de setmana ha estat força, força moguda, des del divendres.
Hi ha hagut diversos terratrèmols.
Sí, volia filar així la broma, però m'he despistat amb el terratrèmol. Tenim el PSOE té sobre la taula, doncs, en aquest cas, o almenys li atribueixen la clau per poder desencallar una mica la situació, en el sentit de, o bé, s'absté, que és el que demanen les velles glòries del PSOE, en què deixin formar un govern en minoria al PP o anar directament a eleccions, i de l'altra, la proposta del Pablo Iglesias, de Podem, però que s'interpreta de diverses maneres. Una, moltes renúncies pel PSOE si acaba acceptant, doncs, aquest govern, podríem dir entre cometes, progressista, o realment, doncs, segueixen, fan una coalició a la portuguesa i tiren endavant el govern espanyol. Com ho heu vist aquest cada setmana, si heu pogut estar una mica atents, Eduard?
Jo penso, la primera cosa que volia dir és que ens oblidem molt, molt, molt que estem sobre una falla, la falla mediterrània, i això vol dir que els moviments són continus, sempre, n'hi ha milers, que passa que, clar, la majoria no es detecten, la majoria no es noten, la potència del terratrèmol és menor i, com a conseqüència, no hi ha coses, però no podem oblidar que, si no m'equivoco, fa 2 anys, a Lorca va haver-hi problemes. Sí. Per tant, i a Girona constantment se'n senten, per la zona de Girona, Empordà, etc. Per tant, vivim sobre una falla, igual que no ens adonem que el nostre cos, dins del nostre cos, viuen milers i milions d'éssers que s'estan movent contínuament. O sigui que vivim sobre un cos viu i a la vegada tenim un cos intern viu, constant. Dit això
és molt profund, per favor,
dit això,
al dematí, aquest nivell...
Dit això, i anant a la pregunta en concret, jo penso que ahir o el dissabte, no estic segur, hi havia un article d'Enric Juliana que deia estem esperant les paraules de Felipe González, perquè el mestre González, després d'haver deixat el Consell d'Administració d'Endesa perquè s'avorria, perquè cobrava 120.000 euros a l'any, que déu-n'hi-do, jo no m'hagués avorrit amb 120.000 euros a l'any. Doncs, a part d'això, encara és el factòtum, en segons quins moments, del que passa en el PSOE. El Pedro Sánchez té un problema greu, però no té un problema greu perquè li hagi traspassat el amic Rajoy, penso jo, molt intel·ligentment, aquest tema, sinó perquè el teu problema el té dins. El Pedro Sánchez... constantment, m'imagino que no obre una porta, doncs espera que no m'espantin, i perquè sempre hi ha algun papu que està per allà esperant. Jo tinc la sensació que després de totes les dificultats prèvies a la investidura, en Rajoy i el seu equip, evidentment, han arribat a pensar que unes properes eleccions, unes segones eleccions, que seria una segona volta diferida, li donarien més vots encara dels que té. I per tant, la meva sensació, puc equivocar perquè estem vivint en un món polític en aquest moment especial, molt especial, la meva sensació és de que abans de pensar, abans d'insistir en aquesta gran coalició a l'Alemanya, doncs anirà més aviat a passar aquests dos mesos i intentar llavors en un tercer mes aconseguir. I jo, amb tota aquesta cançó contínua dels independentistes, el tal, del censor del país i l'economia pels d'esquerres, antisistema, etc. I jo penso que efectivament tindríem més vots. I probablement en tindrien també més vots Ciudadanos. Amb la qual la possibilitat d'una unió PP-Ciudadanos potser suposaria aquesta majoria, que fos molt petita, d'un, que fos d'un sol escó, per poder veure.
Ara no sé, fa una setmana comentaven que en unes hipotètiques noves eleccions Ciutadans perdria electorat a favor del PP. És per això que també el Partit Popular deien es trobava també en aquella incertesa de tirem cap a noves eleccions perquè potser ens surt bé la jugada o són simplement quimeres o plantejaments doncs, que surten d'enquestes i que per tant doncs, no anirien enlloc. Lluís.
Bueno, jo he sentit avui al dematí que efectivament ja hi ha unes enquestes que diu que el PP guanyaria vots, o sigui que el Rajoy està fent la seva jugada, penso jo, que sembla un senyor tonto, en principi no deu ser, perquè diu que guanyarien vots el PP.
En detriment de Ciutadans.
Que Ciutadans baixaria i pujaria algo al Podemos. O sigui que jo suposo que estan esperant això, aviam quin com va canviant per hores, jo suposo que quan sigui un moment oportú poden fer la jugada.
Però fixeu-vos que l'escenari seria el mateix aleshores. El tema és entrencar bueno, la forquilla en aquest cas.
És que el PP en aquest cas es diu, ho he sentit ara, que el PP pujaria, el Podemos pujaria 4 escons, mentre el PP es calcula que pujaria de 7 a 8 escons. O sigui, bueno, i el Rivera baixaria una miqueta, o sigui que poder per aquí just enganxarien la... no ho sé, jo de totes maneres jo segueixo dient el que vaig dir, vull dir, i s'ha demostrat, vull dir, les viejas glòries del PSOE ho tenen claríssim, vull dir, seguir la primera transició que amb ells els hi va anar molt bé, vull dir, i ells el que intenten és seguir, fer la segona de còpia de la primera, que amb ells els hi va molt bé, doncs, com diu l'Eduard, doncs, uns estan entès, els altres telefòniques, es van repartir molt bé els càrrecs i volen seguir així, conyo, clar. Jo els veig a les fotos i a mi també m'agradaria, quan sigui gran, o sigui que ara, la setmana que ve, m'agradaria anar amb els llets aquests i tot això, m'agradaria, no aconseguiré.
Jo crec que la situació està francament complicada. Jo crec que tot i que aquí ens va anar d'un parell d'hores, diguem, jo crec que la teníem més fàcil aquí que no pas allà, en el sentit de que nosaltres aquí ens havíem de posar d'acord en base a un objectiu concret. Allà no es poden, no tenen un objectiu tan concret i realitzable. Clar, no? Política no sé què, sí, però no és una cosa que puguis més o menys palpar o puguis dir, mira, vale, ens hem posat d'acord per això i per aquest motiu no hem de fer les coses d'aquesta manera, diguem, no? Perquè hi ha diferents punts de vista, no? Jo crec que ho tenim francament complicat, jo crec que anirem a eleccions. Jo ho veig així, crec que estan començant un joc, doncs, de veure qui és el... bueno, qui és el culpable, diguem, o qui és el que se salva, doncs, l'encàrrec de fer govern, en el sentit, doncs, de que en fi, de que el Partit Popular, doncs, no té els suports necessaris, doncs, per formar un govern. Jo crec que el Partit Popular, en primer lloc, jo crec que el PSOE no pactarà amb el Partit Popular. El Partit Popular sí que, evidentment pactaria amb el PSOE, però jo crec que el PSOE això no... En fi, els barons del PSOE segur que no ho permeten, i si ho permeten, doncs, el Pedro Sánchez, en fi, poca carrera política tindrà més enllà, doncs, dels propers 6 mesos o un any, diguem, que és allò, jo crec, el que duraria la presidència, perquè en tot cas, encara que el PP governés, tindria una majoria molt poc estable i, per tant, en fi, estaríem parlant de que amb unes enquestes favorables, doncs, i un govern poc estable, doncs fàcilment Mariano Rajoy tornaria a convocar eleccions al cap d'aquí poc, no? Per tant, en fi, llavors jo crec que el PSOE i Podemos, jo crec que ho tenen francament pelut. Crec que Podemos el divendres va fer, jo crec que divendres tothom es va veure, doncs, amb molt poques hores, diguem, amb molta astúcia, excepte el PSOE, que es va quedar allò allà al mig, diguem, parat, rebent les tant del Podemos com del PP. Jo crec que Podemos va fer aquest moviment perquè es pensava, doncs, que el PSOE, bueno, es va llençar a la piscina, diguem, una miqueta, no? I nosaltres no volem ser els culpables, tirem endavant, diguem, no? Ahir hi hagi un article que deia que Podemos pensava, doncs, que el PSOE no, o es pensa que el PSOE no podrà assumir, doncs, tot el que demana Podemos, diguem, no? Però jo crec que és al revés, també, no? És a dir, jo crec que Podemos aquí també té un problema. És a dir, jo crec, jo, si hagués sigut Pedro Sánchez, hagués sortit el divendres, jo hagués doblat l'aposta. Hagués agafat el guant de Podemos, doncs sí, parlem-ne endavant, diguem, no? Perquè aquí Podemos té un problema gravíssim amb el dret a l'autodeterminació dels pobles d'Espanya, amb una sèrie, doncs, de polítiques, doncs, que el PSOE no li deixaria, bueno, no el PSOE no li deixaria fer, sinó Europa i la senyora Merkel, doncs, no deixaria aplicar. Per tant, en fi, tornaríem a estar, doncs, on érem. Per tant, aquest joc de farols, diguem, que la gent va jugant, doncs, arribarà al límit en el qual, bueno, a Espanya ho tenen millor que aquí, per tant, no hi ha un límit tan clar, doncs, com era aquí, que el teníem el 10 de gener. Aquí hem anat jugant de farol, bueno, anirem jugant de farols fins que s'acabi la partida, i qui tingui la bomba a les mans en el moment que s'acabi just la partida, doncs, explotarà i aquest, doncs, se n'anirà, no? Però el que deia el Lluís, jo crec que, en fi, el Partit Popular i Podemos, doncs, ho tenen molt bé de cara a les enquestes. Per tant, jo, si fos l'Ires de Podemos, doncs, no voldria córrer a fer un pacte. Escolta, és que potser tornem a eleccions i resulta que Podemos és segona força, uh-huh, i el PSOE cau. O sigui que, en fi, el PSOE, després de treure els pitjors resultats de la seva història, torna a treure els pitjors resultats de la seva història, ves que no en quedem una tercera, uh-huh, derrota, la pitjor de la seva història. Per tant, jo crec que aquí, en fi, jo crec que les coses estaran molt, 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 molt estancades, i això, ves que no acabem anant a eleccions, perquè els principals actors, doncs, que poden jugar, en fi, estan alineats com estan alineats. I acabo, aquí qui té bona part de la clau és Democràcia i Llibertat i Esquerra Republicana, no? I en fi, i Esquerra ja hem dit, doncs, el que la nostra línia vermella, diguem, o en tot cas el que nosaltres volem, doncs, voldríem, doncs, que se'n respectés. De moment això s'ho han passat pel forro, per tant, i no hi ha perspectiva, doncs, que això canviï. Per tant, escolta, sense la nostra abstenció, doncs, això no tira endavant. Si no ens respecten aquest mínim escolta, dret a autodeterminació, no estem parlant de res més, dret a autodeterminació, doncs, si no respecta aquest mínim, doncs, escolta, ho tenen francament pelut,
Lourdes.
Sí, jo el que penso és que el Pablo Iglesias el va invitar a un sopar totalment enverinat amb el Pedro Sánchez, perquè i jo no sé fins a quin punt té interès en fer una aliança amb el Partit Socialista, perquè el que ell vol, el Pablo Iglesias, és cargar-se el Partit Socialista, desaparegui de la mateixa manera que s'ha cargat Izquierda Unida. Pablo Iglesias s'ho ha endut tot i tal, i vol tot el protagonisme, i el vol per ell. I ell vol tenir, doncs, una imatge ponderant i ser decisiu dins de la política espanyola. Aleshores, què és el que fa? Li planteja una situació que, si el Pedro Sánchez ho accepta, queda de titella, queda ridícul, i per tant perd moltíssim de la...
I és el que he dit, que és que Pedro Sánchez, jo si hagués sigut ell, jo hagués doblat la posa i hagués dit, doncs sí.
No, però llavors no. Té tot...
Perdona, té una obsessió tota... amb la qual Podemos s'encalla.
No, però té tot el seu equip, que no ho vol, la resta del PSOE, jo crec que la gran majoria, determinades coses que planteja Podemos, no ho vol.
No, però estem parlant d'un tema, d'un joc de tàctiques, diguem. Vull dir que el Pedro Sánchez en primera instància digués que sí, d'acord, tampoc no representa que al final estigui...
Estic convençuda que si ho acceptava, perdia molts votants sí. Que no volen passar per aquella via. Per tant, tant si acceptava com si no acceptava, malament. Va estar genial, com deies abans, Eduard, el Rajoy, per ningú s'ho esperava, diguem-li, fos que declinés la possibilitat, s'evitava, diguem-li, quedar com el ninot en què anem a enviar-li dardos, una miqueta al Mas li va passar en mans de la CUP, va donar una imatge penosa, doncs ell s'ho ha evitat i, a més, se li han girat la truita cap a la seva banda. Per tant, jo penso que la situació ara, en aquest moment, el PSOE la té fatal, el pobre ho té fatal, perquè podria tenir-se en un cas d'investidura del Rajoy per evitar anar a eleccions, perquè si va a eleccions, malament. Si s'absté, molt bé, molt bé, també hi haurà alguna gent que li sentarà malament, diguem-li, que permeti que el Rajoy sigui president. I si va a eleccions, pues, bueno, probablement encara perdrà més força de la que té. Per tant, la situació pel Partit Socialista és, des de tots els angles que jo puc mirar i observar, dolenta, dolenta. I aquí, diguem-li, el cop de gràcia que jo penso ha sortit més ben parat ha estat el Rajoy. Aquesta és la meva opinió, perquè s'ha tret un pes important. I respecte al que dèieu de l'amenaça aquesta de l'economia tal i qual, aviam, no és el govern que diu que Espanya va millor, que se n'està sortint i estem en un inici de recuperació. És els estudis de Funcas, o sigui, les fundacions de les caixes, el centre d'estudis del Banc de Bilbao. Hi ha milers d'organismes que es dediquen a analitzar la situació econòmica i és la que és. I és que, home, ho han passat malament, les mesures han estat dolentes, però sembla que... diguem-li, està evolucionant positivament. Un canvi de rumb d'aquesta política, ara imagina't un govern d'esquerres que, diguem-li, imposessin temes com mira, doncs no complim el dèficit i tal. L'altre dia a la Sexta va haver-hi un economista que va fer una pissarra d'aquestes, es diu José María Oquín, crec, i diguem-li, ho va posar claríssimament, diguem-li, com tot està relacionat i coordinat. És un tema de confiança en l'economia. Sí, sí. Nosaltres per què consumim? Consumim perquè tenim confiança de que tindrem feina, que tinguem uns ingressos, tal i qual. Aleshores, les empreses veuen que hi ha una demanda allà d'una gent, confien, esperen i van portant els plans d'inversió, de despesa, que és el que genera, diguem-li, el creixement econòmic, en base a les expectatives.
Sí, Lourdes,
perdona. Deixa'm acabar
no, perquè,
una
cosa. No, perdona un moment. Sí, l'economia va molt bé. Mira, l'altre dia, amb 100 metres, aquí a Sant Cugat, vaig veure dos caients nous.
Dos?
Dos caients, els ports caients aquest, ah, sí. Dos de nous. Amb aquest s'hi va de
coixa. Jo un Ferrari ahir, per aquí al centre.
Amb aquest s'hi va...
Ja hi era, el Ferrari, jo el conec.
Dos caients blancs...
Sentim el Lluís.
Dos caients blancs que vaig de treure de fàbrica amb aquests tios. Evidentment els hi va, perquè em sembla que val 160.000 euros o alguna
cosa. Jo no sé, l'hauran renovat, potser ja el tenien. O és que aquí a Sant Cugat no estem acostumats a veure uns vehicles espectaculars.
T'estic dient el que vaig veure. Les matrícules eren noves, o sigui, potser sí que han canviat les... Eren noves, o sigui. I després l'altre dia em vaig xocar molt passant pels túnels. Diu, els cotxes elèctrics gratis. Molt bé, una economia collonuda per fomentar els rics, perquè un cotxe elèctric val doble que un cotxe normal. I a més no acabes d'amortitzar mai per estudis, perquè tu ets economista i ho saps. No acabes recuperant mai el que t'ha costat de més. O sigui, que es fan polítiques per rics. Sí, sí. Hi ha gent que li va molt bé.
Realment...
Hi ha gent que li va molt bé.
Perdona,
ara hi ha gent que li va molt malament.
Sí. Només feies una coletilla,
Donar-te la raó, que va molt bé l'economia.
Això és voler agafar totes les accions per la part negativa, perquè dius, no podíem dir que el que s'està mirant és de controlar la, que, ja, que el medi ambient no es perjudiqui tant.
Si ho poden fer
els que ho tenen... No, tot s'hi arriba, però mica a mica, tota la tecnologia...
Perdona,
una tele plana, quan va sortir, només la podien comprar quatre persones.
Una tele no és necessària. Un cotxe, per molta gent, és supernecessari.
Però bueno...
Supernecessari.
Però no necessari... Però, veritat, no un cotxe elèctric. Un cotxe, i un cotxe és accessible a tots. Ja. Vull dir, la tecnologia, sempre, quan surt, és molt cara.
Lourdes,
i després...
jo tinc una pregunta per tu, que segurament hi estaràs més posada. Està bé el tema, entenem el tema de recuperació en certs aspectes, però la dada de l'atur no continua sent encara perillosa?
És molt dolenta. Tenim la tassa d'atur més alta, però també deies, que haig de dir una cosa, no és real,
feina...
aquesta tassa d'atur no és real. Tots sabem, i ho hem dit, de vegades diem que la gent no declara tots els impostos i tal, hi ha una economia submergida. No és real, perquè si hi hagués una tassa real d'atur d'aquest nivell, la gent estaria pel carrer, perquè jo t'ho dic, jo no puc donar de menjar els meus i surto al carrer, a agafar el primer que trobi. Normal? Vull dir,
esperem que no arribi. Aquest moment.
I a més sóc agressiva, ja ho he dit,
A veure...
O em dones les patates o te les prenc, vull dir, però els meus fills mengen.
Del 21 al 23 d'aquest mes hi ha hagut la muntanya màgica, espero que ho heu llegit, la muntanya màgica.
D'Activitavo?
No,
el llibre.
El llibre de Tom Armand. Vull dir, la muntanya màgica de Davos.
Ah.
Hi ha hagut la reunió aquesta que es fa... Que és el fons internacional econòmic que dirigeix un senyor que em sembla que en aquest moment és més gran que jo ja, em sembla que té 79 anys i continua, el Klaus Schwab sembla que es diu, que és un senyor que va en el seu moment va tindre una visió, suposo que va pujar a la muntanya i llavors com una mica com Moisés
va trobar
en aquest moment eren les taules dels comptes bancaris i i va crear això de Davos. Jo voldria remarcar que aquests tres dies de Davos, que hagi tingut la paciència, perquè s'ha de tenir paciència i l'interès en poder llegir més o menys les reunions i les trobades i els seminaris i les declaracions i els resums, perquè això és brutal, que s'han produït, allà marca l'agenda de com a mínim d'un any. I dic marca l'agenda perquè els que estan allà i diuen i fan les declaracions són els que manen. O sigui, no manen els presidents del govern. A veure, sí manen els presidents dels governs i els governs. Però, en definitiva, a l'hora de la veritat, totes les seves decisions han d'estar més o menys equilibrades, supeditades, pensades, perquè els veritables amos del món, que són els que tenen el poder econòmic, els hi deixin fer. Quan abans, Bernat, tu comentaves el fet de Podemos i tal, que jo no vull, jo personalment, a mi no m'agradaria trobar en un país, en aquest moment de l'estat espanyol, que encara hi soc, amb un Syriza, perquè ja sabies el que ha passat amb un Syriza. Syriza es va baixant els pantalons dia sí, dia no, dia sí, dia no, perquè és que no pot fer l'altra cosa si vol donar el mínim d'alimentació als seus conciutadans. Per tant, Davos, muntanya màgica, ja ha dit, ja ha posat el que s'ha de fer, i el que et diu és, sintetitzant molt, primer, el món del treball mai serà com la tercera revolució industrial. Mai. Ja s'ha acabat. La gent es tindrà que preparar contínuament, no amb una carrera determinada, concreta, sinó amb funcionalitat i capacitat d'adaptació constant. Tres. Ningú podrà tenir una vida laboral, diguem-ne, tranquil·la, com es tenia fa dues generacions, que un senyor entrava a la caixa i es moria a la caixa. O entrava a la Cross i es moria a la Cross. Entre altres coses, perquè una empresa com la Cross millor no existirà durant 40 anys, 50 anys, perquè hi haurà una fusió, perquè hi haurà un traspàs, perquè hi haurà no sé què, i canviarà. Per tant, i diu, i a més, una altra cosa més important, diu, estem parlant de si arribaran els robots, de si arribaran les màquines substitutives. Diu, no arribaran, i han arribat, i ja hi són. I per tant, hi ha un munt de coses que mai més les faran les persones, i per tant, tot això canviarà. Quan parlàvem del nombre, i acabo, quan parlàvem del nombre d'aturats, comentàvem, i tu deies, doncs, efectivament, sabem perfectament que les xifres estadístiques no reflecteixen la realitat, perquè si no, no es podria viure, i seria una selva, al carrer. Sí que és una selva, perquè, en definitiva, la gent... pensar en construir, per dir d'una forma, allò que em deia, una família estable, una parella amb fills, amb una casa, amb això en aquests moments pràcticament s'ha de començar a descartar, perquè és molt difícil. Perdó. I per tant tornem a una altra cosa, que abans ja passava, que era que les famílies, totes les famílies, feien un clan i vivien ajudant-se uns als altres per poder subsistir.
Jo és, perdoneu, però aviam, estic totalment d'acord, no només amb això, ja ha passat, no és el que ve, ja ha passat, és que hi ha les famílies tradicionals, elles que vivien en un poble i que tenies els germans, els tiets, que tots vivien al mateix poble i que es reunien a les festes, tiets, això ha canviat, i ja ha canviat ara, el prototip de família. Hi ha famílies monoparentals, hi ha molts tipus de famílies, i si per exemple recordem amb la revolució industrial, també els treballadors es queixaven de que hi havia màquines que farien la feina, i vés a qualsevol empresa, veus aquests supermegarobots que en els trens de tiratge, que abans hi havia moltíssimes persones una al costat de l'altra fent una determinada tasca, ara tot està suprimint, només trobes una persona amb un ordinador que, diguem-li, controla que no s'espatlli el robot que fa moure...
Però és que així ens va, diguem, és a dir, o sigui, segurament...
Però i què hem de fer? Tota aquesta tecnologia abandonada? No. Primer...
No, llavors...
Què és el que passa? Que, diguem-li, podríem aguantar augmentar el nostre nivell de benestar i de dir, bueno, pues si ara hi ha una màquina que fa la feina més física i tal, doncs aquest benefici, diguem-li, anem-lo a repartir entre el capital, la inversió i els treballadors, per exemple, en lloc de treballar 8 hores, treballem 6. Però és que tot això, fins que no s'iguali a tot el món, no pot ser, perquè les empreses aniran a buscar els llocs on els hi surti més barat produir, d'igual manera que nosaltres busquem el producte que ens és més econòmic, qualitat per qualitat, preu per qualitat, que és normal. Tots anem buscant l'interès propi. Llavors, fins que tot això no s'iguali, i falta molt per igualar, perquè encara hi ha països molt subdesenvolupats, amb unes situacions amb moltes carències, doncs tot això, diguem-li, va a costa dels que viuen millor, que som nosaltres.
Jo crec que... Ara diré una cosa grossa i ara la justificaré.
Un moment, que m'aguanto.
Aguanta.
M'agafo la taula.
Sí. Quina llàstima que la crisi econòmica no hagi sigut molt més forta del que ho ha sigut. I m'explico. Evidentment, aquí hi ha diferents nivells d'economia, diguem, no? I que l'economia vagi millor a nivell macro a mi no m'interessa per res, diguem, no? Perquè, en definitiva, doncs, els índexs d'atur segueixen sent els que segueixen sent. A nivell juvenil, almenys és el que conec jo, diguem, 50% d'atur juvenil. Potser no veiem una selva aquí a Sant Cugat, diguem, però anem a determinats barris, doncs, inclús de ciutats veïnes, diguem, o de Barcelona mateix, i veurem quina és la selva, doncs, que hi ha el drama, diguem, que hi ha. Per tant, que la macroeconomia presenti signes de recuperació, doncs, no és garantia en absolut de que la gent, doncs, en fi, tingui més capacitat, doncs, d'accedir, doncs, en fi, al mercat laboral, en fi, poder comprar, doncs, els productes de primera necessitat, etc., no? Què vull dir amb això, amb la frase? És que jo crec que la crisi econòmica, jo tenia l'esperança de que servís d'alguna cosa, diguem, no? És a dir, que les empreses poguessin, que les grans multinacionals, després de la crisi econòmica, després del gran toc que haurien d'haver rebut, haguessin reflexionat una miqueta sobre com havien de portar, doncs, en fi, la seva activitat, diguem, no? Però el que és evident és que les grans empreses no han sortit gaire esquitxades d'una crisi econòmica, moltes d'aquestes encara han tingut, doncs, beneficis econòmics, a costa dels que més ens costa, doncs, que és, doncs, la població en general, diguem, no? Per tant, una crisi econòmica que no ha servit per treure conclusions de com havia de seguir l'economia, perquè aquí hem passat una economia, una crisi cap als grans, en fi, per les multinacionals, bueno, pues, es fa una mica de pessigolles i, en fi, potser una miqueta més, diguem, però no gaire més, i en definitiva, doncs, un cop surts de la crisi, els més rics segueixen sent més rics, els més pobres, doncs, són més pobres, no? Per tant, em sembla que hem aprofitat poc l'oportunitat si ens brindava alguna oportunitat la crisi de poder reflexionar sobre, doncs, com havíem de desenvolupar-nos, doncs no l'hem aprofitat, l'hem aprofitat gens, no? I això ho anem veient, doncs, al fi, insisteixo, en el mercat laboral, etc. I amb això de la competitivitat, clar que evidentment hi ha empreses que aniran a buscar les indústries més competitives i més barates, perquè com més barat és, doncs més beneficis tens tu, no? Però en definitiva, ja arribarem a un, jo crec que és que s'arribarà a un col·lapse en el qual tu vés a buscar el més barat, que et trobaràs una altra cosa, que et trobaràs, doncs, fàbriques, doncs, directament buides o tancades, doncs, perquè no hi ha hagut resposta, doncs, del comprador. No, i
Bernat,
sembla...
ho trobo molt innocent, això. Penses que després d'una crisi econòmica les empreses faran una reflexió per tal qual...
No,
si ells no lluiten, l'empresa s'enfonsa i tanca.
Lourdes, tu imagina't que la crisi hagués tocat de la mateixa manera a la població que a les multinacionals. T'asseguro que el nivell de reflexió que han hagut de fer moltes famílies d'aquest país de fins on poden arribar, on han d'estalviar, com poden estalviar, fent mans i mànigues, això les grans multinacionals no ho han fet. Llavors, jo només demano això. Només demano escriure's al servei de dir, ei, la situació és la que és, doncs fem les coses d'una altra manera. I evidentment que és molt innocent, però, ostres, nosaltres jo crec que legítimament podem esperar que les multinacionals, com a mínim, o sigui...
No ho veig perquè hem d'esperar això.
Potser hem fet una reflexió que no va per aquí, també podria passar.
Podria fer
una altra reflexió que no va per aquí.
Podria fer la contrària, eh?
Salvia que pueda, també pot ser això.
No, escolta'm una cosa. Això és el mateix que el capità d'un vaixell, no? Si veu que té un problema i s'enfonsa, sentint-ho molt, i ha de tirar càrrega, tirarà el que li convingui tirar per salvar la resta. I és el que ha de fer, perquè no, si aconsegueix salvar-ne,
el drama, Lourdes, és que les grans empreses, mentre despedeixen la gent, el capità segueix cobrant el mateix.
Aquest és no és veritat.
I tant que és veritat, Lourdes. I tu ho hauries de saber.
I ho sé, no és veritat.
Taxes que hem deixat així per l'aire. L'estat espanyol ara està sobre el 20%. S'espera que el 2016 es tanqui amb un 16,1%. 19,1%. Sant Cugat, un 8,8% de taxa d'atur registrada al mes de gener.
Però estem en un oasi.
Terrassa, la capital, té un 18%, també per sota de l'índex estatal. Deia l'Eduard, demanava la paraula en el sentit del que deia també el Bernat i la Lourdes. Durant l'època de la crisi, jo crec que, i això és una cosa que crec que ha sortit molt ben reflectida als mitjans de comunicació, i és que moltes empreses grans, públiques i privades, o de l'àmbit públic, com podien ser les caixes, han fet o han donat als alts càrrecs o direccions sous que no estaven en sintonia amb la situació econòmica. I això ho hem vist. Ho hem vist en cas com Bankia i en cas com d'altres empreses privades i públiques, en què en alguns països hi ha hagut inclús intervenció pública per coses que s'han fet en empreses privades. Eduard.
Sí, això que comentava Lourdes i Bernat, és dir, el que deia un i l'altre és veritat. Això és un fotut. És veritat a les dues coses. El que passa és que cal distingir l'economia. O sigui, diuen, per exemple, surt un titular, la borsa s'ha enfonsat, l'índex Nikkei i l'índex tal s'han enfonsat tal, tal. Que una persona que normal, corrent, escolta això i automàticament pensa que s'ha enfonsat l'economia. No. La borsa és una cosa. L'economia és una altra. El nombre de treballadors i si estan ben pagats o no és una altra. Són coses que totes coincideixen en un punt, perquè si no existís el treball, la producció, les fàbriques, la distribució, la venda, no hi hauria, però són conceptes diferents que cavalquen uns sobre els altres, al costat dels altres, però que no vol dir, a alguna vegada es coincideixen. A vegades són dues línies paral·leles que no es troben i a vegades sí que es troben. Però no vol dir res. Quan es diu que Espanya, el regne d'Espanya, l'any 2016 probablement serà un dels que tindrà un creixement més alt de tota la Unió Europea, s'està dient una cosa que és possible. El que no es diu és a costa de què. I nosaltres sabem a costa de què és. A costa de que, per exemple, els jubilats almenys sigui del 0,25%. A costa de que el nombre d'aturats sigui el que és el real. A costa de que hi hagi més autònoms, perquè si una gent vol treballar i vol ser més temps, vol respondre davant del fisc, el que ha de fer és pagar-se el seu autònom. A costa d'aquestes coses, de la inseguretat, a costa de la col·laboració familiar per poder funcionar, a costa de que els jubilats, els avis, paguin les coses dels nets, etc etc. Però són dos conceptes diferents. L'economia va per una banda, la borsa va per una altra. Anem a coses concretes. El petroli ha baixat de 100, va baixar en 3 anys de 120 al barril Brent,
un any i mig,
fins ara 29. Però va tornar a pujar uns dies de 30 i pico. Molt bé. Evidentment, tu vas a la benzina i no ho notes. Sí que ho notes. Ha baixat el preu.
Ara sí que ho notes molt.
Sí, ha baixat el preu. Hòstia. Però clar, no notes que hagi baixat tant com la matèria prima. Perquè, entre altres coses, no han baixat els impostos sobre la benzina.
En un 70% pot ser, diria?
No, i després la matèria prima hi ha un valor afegit, hi ha un refinament, hi ha un transport, bla, 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 bla.
Sí, que sí,
que
sí.
No és només la matèria primera, però és que el preu que paguem per la gasolina porta més coses.
Per exemple, la crisi que es va produir a Espanya, degut sobretot a que hi havia dos monocultius d'ingressos. Un era la construcció, l'altre era el turisme. Un es va enfonsar, l'altre de moment no s'enfonsa perquè no han fotut quatre bombes. El dia que fotin quatre bombes, una va a Costa d'Orà, una va a Costa del Sol, i una no sé què, el turisme aquí també baixarà, com ha passat a segons quins llocs. Tenim la sort, entre cometes, que ja és fotut haver d'explicar-ho, que tenim turisme encara aquí perquè la gent no va a Tunísia, perquè la gent no va a Egipte, perquè la gent no va a segons quins llocs, perquè té la por, es caga i no hi va. I per tant, bé,
dius tu, el dia que ens fotin una bomba.
Exacte, per això et dic. Per tant, és una cosa que està penjada a l'aire i em va tirant i molt bé. Ara, quan jo dic això de les diferències, m'estic referint precisament a això. O sigui, els beneficis de totes les entitats bancàries que han aguantat aquesta crisi que va haver-hi aquí i que van pagant diners d'Europa i que encara es deuen, totes aquestes empreses, que totes van tenir un suport en molts casos, han tingut més beneficis l'any 2015 que el 2014. Sí, senyora.
Les caixes o els bancs?
Totes les caixes i bancs que han subsistit...
Bueno, ara són bancs.
Parlant del paquet.
Tots els que han subsistit, tots han tingut més grans beneficis l'any 2015 que el 2014. Per tant, aquesta és una marca, és una definició del tipus de societat en la que vivim. On, efectivament, els que tenen més, tenen més. I els que tenen menys, tenen menys. Amb la particularitat que és molt més fàcil controlar una societat que està enganxada pel ganyot que una societat que se sent lliure i que se sent capaç de fer coses perquè té uns mitjans per fer-les. I per tant, quan més enganxat estiguis pel ganyot, millor pots que estan al poder.
Evidentment.
Aviam, jo abans, quan, perdona, parlàveu de la bolsa, no? I deies, bueno, la bolsa no és l'economia, bueno, hi ha dos branques de l'economia, una cosa és l'economia financera i l'altra l'economia productiva. Ara, les empreses, que podrien ser l'economia productiva, on van a buscar els diners que necessiten per poder portar a terme les seves inversions? A les borses. Sempre s'ha dit que la borsa és el baròmetre de l'economia. Una mica s'avança a la situació que es produirà al futur. Per tant, quan l'economia baixa, si li traiem l'efecte financer especulatiu, aleshores...
No li pots treure l'efecte financer especulatiu.
Bueno, escolta'm, mira, a la inflació es parla de la inflació i l'inflació subjacent.
La baixada que va tenir Volkswagen, per exemple, quan va haver-hi la notícia del que passava a la borsa, respon a la categoria de producció de Volkswagen?
Jo
pregunto.
Absolut, perquè Volkswagen ha crescut aquest any a Espanya.
No, aquest any, però... Escolta'm una cosa.
Jo us dic una cosa.
Un minut per la Lourdes, després ens
va agafar. Tu creus que les persones, després de conèixer què és el que ha passat amb la Volkswagen, compren d'igual manera els vehicles o s'ho pensen una mica? Probablement les xifres de vendes disminueixen. Número 1. Número 2. Té... tindrà unes fortes multes. Aquestes multes, tot això redundarà en una disminució de beneficis. Aquells inversors que tenien els seus estalvis posats en aquestes empreses, si poden, se'n desfan d'aquests títols i se'n van a buscar uns altres.
Aquestes multes fan pessigolles a les grans empreses multinacionals, pessigolles.
Això ho diràs tu.
I tant.
Això ho diràs tu.
Una empresa que factura milers de milions d'euros i de dòlars.
Si poses tu
el tema de Volkswagen també té una petita trampa. No estaven afectats els motors de dièsel de generació 6, que són els que estaven en venda actualment, i per tant...
Però és que és igual.
Afecta el valor de l'empresa. Perd, i els que tenien títols d'aquesta empresa, podíem ser qualsevol de nosaltres, tinguéssim estalvi, els véssim, automàticament la nostra riquesa es veia disminuïda per la pèrdua de valor d'aquests títols.
Però jo et deia això, jo et deia és que el fet de que hi hagi una baixada de borsa, que pot ser especulativa,
i a la suma dels dos.
Això és simptomàtic, en petita escala, que tu saps perfectament que quan arriba el divendres els preus estan en un punt, i quan passa dilluns realment pugen, perquè el divendres molta gent, petits estalviadors venen més, compren i es ven més que habitualment durant tota la setmana, i per tant hi ha una petita oscil·lació de segons quins preus, el divendres perquè s'acaba la setmana. Per tant, però la borsa és un mirall de l'economia, però no és l'economia. Això és el que estava dient jo, no és l'economia. I per tant, quan molta gent mira i sent una notícia de la borsa i sembla que s'enfonsa el mercat, ens enfonsa, no sé què, no és veritat.
Una última notícia.
Ràpid.
A la fira de Detroit del cotxe, que va ser ara, l'augment de les vendes que es van produir en els cotxes de fabricació nord-americana va ser important. No ens oblidem que la notícia de Volkswagen va sortir de Florida.
Bernat,
jo crec que un dia podem dedicar una tertúlia de ràdio a economia familiar i grans empreses, diguem. Jo crec que la Lourdes té una visió allò allunyadíssima de la que tenim nosaltres, diguem, del dia a dia i del que, sí, perquè amb diferents intervencions que s'han anat fent, que jo deia que, escolta, és que hi ha les meves persones que tenen problemes, no, aquí no hi ha problemes, aquí l'economia
no, jo he dit que no hi ha problemes.
Tancarà el Lluís, que no l'hem deixat parlar massa avui.
No, jo senzillament volia dir que aquí està la sensació que es dona, que és aquesta crisi l'han pagat els pobres i se'n van afegir els rics. I el Banc de Santander, el de Bilbao, mireu els beneficis que tenen.
Tu saps com està el preu de l'acció? Estava a 12, està a 4 i pico.
Escolta, jo estic parlant
Això em referia jo quan deia que... El que és la realitat i el que és el món de la Lourdes.
No, jo els estalvis... Agraïm la presència de la Lourdes.
El món real.
De 12 a 4 i mig.
Marxem. Lourdes.
Bon dia.
Lourdes Dalmau, Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené. Gràcies per haver vingut a la tertúlia. Ens deixem ara amb els encuat a fons. Gràcies i siguin feliços.
Bon dia.